A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I abans de passar a l'àmbit esportiu, encara ens queda un altre dels actes d'aquest cap de setmana. El divendres a la tarda, el Genius Bar es feia públic el manifest de suport a la consulta sobre la independència del 20 de juny a Sitges. El feien públic l'exdirector de l'Avui, Vicenç Sanchís, el periodista de TV3, Jaume Freixas, i la periodista de Catalunya Ràdio, Rita Marzó. També us diem, a l'entorn d'aquesta mateixa qüestió, que ha començat ja el vot anticipat per la consulta del 20 de juny. Els sitgetans i sitgetanes que no estiguin presents al dia de la consulta ja poden votar anticipadament a la paradeta de Sitges Decideix, de la plataforma Sitges Decideix, que encara, doncs, aquest cap de setmana, el proper, estarà doncs, operativa també en el cap de la vila. El dia de Corpus no hi era, estava en aquest cas al Palau del Rei Moro, perquè evidentment al cap de la vila doncs, ja hi havia prou per a mi, noi? Però totes aquelles persones interessades sàpiguen que ja poden, en aquest cas, emetre el seu vot de forma anticipada abans del 20 de juny. El Genius Bar es llegia aquest manifest, entre altres coses, diu: arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur, és el moment d'apostar amb decisió si volem esdevenir una nació sobirana plenament reconeguda en el context internacional i desplegar totes les nostres capacitats col·lectives. N'hem llegit un paràgraf, però Rita Marzó el va llegir sencer en aquest acte. Hola de nou, Joan.
Hola de nou, Vicenç. Efectivament, un acte que presentava Jaume Freixas, periodista de TV3, que diguem que va explicar que va tenir la idea d'aquest manifest de suport obert a periodistes i a gent del món de la cultura, doncs era també el seu gra de sorra en aquesta convocatòria. Escoltem Jaume Freixas.
La Joana va demanar que si em veia amb cor de col·laborar amb alguna cosa, tot i que jo no sóc directament membre de la plataforma que organitza la consulta Sitges. Un dia que ens vam trobar al tren, em va dir si podíem col·laborar en alguna cosa, i a mi se'm va córrer plantejar-li aquesta iniciativa, no? Doncs li vaig dir, podríem fer un manifest d'escriptors, periodistes, que és el gremi que jo més tracto i més conec, de Sitges, doncs, per donar suport a aquesta consulta. I a la Joana li va semblar bé, i entre ella i jo i algú més a la comissió, doncs, ens hem posat en marxa i bé, aquest és el resultat. La veritat és que jo estic molt content de la llista que ha sortit, que ara la comentarem, al final la comentarem, i sobretot perquè ho hem organitzat en molt poc temps i amb molta precipitació. Bé, la idea de fer aquest manifest i la interpretació que en general jo crec que cal fer de les consultes sobre la independència de Catalunya és que ens trobem en una cruïlla decisiva, molt important. Catalunya jo crec que està en un moment molt important. Mai com ara s'havia vist com el model de la Constitució del 78 ja no dona més de si. És un model que molts ja considerem esgotat. Els seus mecanismes de reforma són realment perversos perquè, com molts sabreu, exigeixen que el PSOE i el PP es posin d'acord, amb la qual cosa pràcticament la reforma constitucional pel que fa a la qüestió catalana és impossible. Jo crec que no exagero si ho dic així. I per tant, doncs, estem lligats de peus i mans amb una arquitectura que es va fer l'any 78 i els anys anteriors amb uns objectius molt determinats, però i que jo no seré qui negui que haurà donat els seus fruits, els seus resultats, però que som ja el 2010 i mai com ara havíem vist, doncs, les mancances d'aquest model, i mai com ara segurament Catalunya s'havia vist i s'havia agradat tan poc, no?, davant del mirall, no?, després de comprovar els resultats de tot plegat. Al final, penso també que la crisi econòmica agreujarà l'esgotament d'aquest model. La crisi econòmica ens ha fet més pobres, la crisi econòmica ens fa pagar més impostos, la crisi econòmica també posa amb tota la seva cruesa les deficiències d'infraestructures que tenim, fa encara més insultant el dèficit fiscal que arrossega Catalunya, i tot això realment només podrem revertir-ho amb més poder polític. O sigui, és evident que l'objectiu nostre dels pròxims anys ha de ser créixer econòmicament, recuperar riquesa, i això només ho podem fer, i només ho podem fer amb més poder polític. L'última experiència que ha tingut Catalunya per dotar-se amb més poder polític com bé sabeu, ha estat l'Estatut d'Autonomia de 2006. I és una experiència per molts que ha estat un pèl amarga, o molt amarga fins i tot, perquè el procés de discussió ja va posar de manifest doncs, les dificultats per aconseguir aquest poder polític. Vam veure doncs, com moltes de les coses que s'havien d'aconseguir a través d'aquesta reforma estatutària van anar caient durant la negociació i tothom va tenir la seva part de responsabilitat, tothom. No serà qüestió ara d'entrar en qui va tenir més responsabilitat o menys, però fonamentalment aquí hi havia una decisió del govern de l'Estat de fins a on podia arribar el poder polític que s'havia de cedir a Catalunya i fins aquí va arribar. Fins a l'extrem que ja fins i tot el que havia de ser la cirereta del pastís, com va ser la gestió de l'aeroport del Prat, va caure d'últim moment i al final doncs, ens vam quedar amb tot un seguit de coses que s'haguessin pogut aconseguir segurament a través de la negociació política i sense necessitat potser de fer un procés tan costós i de reformar l'Estatut com finalment vam acabar fent.
El periodista de TV3, Jaume Freixas, contextualitzant, per dir-ho d'alguna forma, el manifest de suport a la consulta sobre la independència del 20 de juny que es va presentar el passat divendres.
Un manifest que va llegir la periodista sitgetana de Catalunya Ràdio, Rita Marzo. Escoltem-ho.
30 anys després de la recuperació de les nostres institucions d'autogovern, que han suposat un avenç, tot i que limitat, en el benestar de la societat catalana i en l'aprofundiment de les demandes socials, econòmiques i culturals que se'ns han plantejat durant aquests temps, constatem que en un món globalitzat com l'actual, Catalunya es troba en una cruïlla històrica difícil i a la vegada decisiva. Cal que puguem exercir el dret de decidir sobre quin marc jurídic i polític convé a la Catalunya d'avui. La independència, l'autonomia. Els catalans i les catalanes volem exercir un dret democràtic i cívic, que cal que totes les institucions, sorgides de la voluntat popular, pregonin i defensin. Més encara quan sabem que exercir aquest dret és la manera que avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de progrés i cohesió social. Progrés i cohesió necessaris i íntimament lligats a una més gran llibertat i capacitat del país per decidir les polítiques pròpies. Ha arribat el moment que els catalans i les catalanes decidim el nostre futur. És el moment d'apostar amb decisió si volem esdevenir una nació sobirana plenament reconeguda en el context internacional i desplegar totes les nostres capacitats col·lectives. La plataforma cívica Sitges Decideix acostarà als sitgetans la possibilitat del tot insòlita i significativa de parlar amb absoluta normalitat sobre el futur de la seva nació. Gràcies al compromís, la il·lusió i la vocació de servei dels col·lectius que proclamen que la història s'ha d'escriure amb els mots i la veu lliure del poble, des d'avui i fins al dia 20 de juny podem fer-nos nostra amb responsabilitat i sent conscients del significat simbòlic, social i polític d'aquest gest, el punt de partida del projecte de futur de Catalunya. Els sotasignants d'aquest manifest donem un clar i entusiasta suport a la consulta popular sobre la independència de Catalunya a la vila de Sitges i confiem plenament en la força de la societat civil que treballa amb rigor i responsabilitat per fer palpables els somnis col·lectius. Finalment, fem una crida a la ciutadania perquè participin i vetllin pel funcionament cívic i democràtic d'aquesta consulta. Sitges, juny del 2010. I el signen, o el signem, l'August Bové, que és professor de la Universitat de Barcelona i poeta, l'escriptora Cèlia Sánchez Musti, l'actor Fernando Guillén, l'escriptor Francesc Puig Pelat, el Francesc Marc Álvaro, que és professor de la Ramon Llull i columnista, el periodista de TV3 Jaume Freixas, l'escriptor Joan Durán, l'estudiós del folclore Jordi Cubillos, en Jordi Aroles, també periodista de Televisió de Catalunya, la Lídia Gázquez, que és periodista de la xarxa de televisions locals, en Marc Martínez Suárez, productor audiovisual, el Marçal Cintas i Olivella, professor també de la Ramon Llull i columnista, en Miquel Moreno, periodista de TV3, la Mònica Bassols, també periodista de la Televisió de Catalunya, el Ramon Soler, de l'Eco de Sitges, servidora, el Santi Terraza, que és soci director d'Hidramèdia, el Sergi Sol, que és periodista, en Vicent Sánchez, que és director de Barça TV, la Vinyet Panyella, que és escriptora, en Xavier Jimeno, que també ho és, la Mònica Gallardo, que és periodista, o en Jaime Martí, que és músic. Aquests són alguns dels que signen aquest manifest, són els que avui tenim confirmats, però insistim que si envieu un correu amb la vostra confirmació a info@sitgesdecideix.cat, és molt fàcil, us podeu adherir a aquest manifest. Jo no m'allargaré massa, però ara sentint el Jaume i després segurament perquè el conec i perquè ja hem coincidit en altres ocasions com aquesta, en altres ciutats de la comarca, com per exemple Vilafranca, on també s'han fet consultes d'aquestes característiques, el Jaume ha apuntat alguns dels motius, sí, he dit de la comarca, ho dic per si algú s'ha quedat en una pobla o no, aquí Sitges, com que això es diu que sí i després diu que no. Deia que els motius n'ha donat alguns, el Jaume segurament en donarà molts d'altres també al Vicent. Jo no en tinc cap de motiu especial per participar el dia 20 de juny a la consulta, com tampoc no tinc cap motiu especial per saber el que sóc i el que vull ser. Jo aniré a votar el dia 20 de juny i diré que sí, perquè és l'únic que puc fer, perquè és l'únic que sento, no sento res més. Però també m'agradaria que moltíssima de la gent que no sent com jo, que sent una mica diferent o que sent tot el contrari, participi d'aquesta consulta. I jo em proposo des d'avui fins al dia 20 de juny engrescar tota la gent que jo tinc al voltant, que jo tinc a la vora, molta de la qual sé que és contrària a dir que sí a aquesta consulta, que el dia 20 de juny m'acompanyi a votar. I a mi m'agradaria que Sitges la participació fos massiva. I jo me'n recordo que a la primera assemblea fent broma els deia als companys de la plataforma que a mi el que m'agradaria, entre cometes, és que Sitges guanyés el no, perquè això voldria dir que Sitges hi ha participat moltíssima gent. Si guanya el sí, ja sabem qui ha de votar, els que estem convençuts que aquesta és la resposta a la pregunta que formulem el dia 20, però si guanya el no vol dir que molta gent haurà participat. És una broma, però de debò que voldria dir moltes coses que guanyés el no a Sitges. Entre altres coses, segur que seria en portada de diari, perquè seria l'únic municipi en consulta on hauria guanyat el no. Ànim, no? Vicent, vinga. Doncs això, perquè sí, heu de donar suport a Sitges Decideix, perquè sí, ens heu d'acompanyar des d'avui fins al dia 20 de juny cada dia i a tota hora que pugueu, a picar a les portes, anar als instituts, anar a les escoles, anar als casals, a dir-li a la gent que té més de 16 anys i que encara que no hagi nascut aquí està empadronada a Sitges, que té dret a decidir pel futur del seu país. I els que a més teniu fills o esteu en camí de tenir-ne més, doncs sapigueu que segurament el dia 20 de juny del 2038 o del 2057 podreu dir als vostres fills, jo aquell dia hi era i aquell dia vaig començar amb vosaltres. Gràcies.
11 i 39 minuts, la periodista de Catalunya Ràdio, Rita Marzó, llegint el manifest de suport i també fent referència a la llista de persones adherides ja del món de la cultura i de la informació, de la comunicació.
I a continuació, Vicent Sanchís, director de Barça TV, que doncs, va voler fer algunes consideracions per les que considera que és interessant la celebració de consultes com les que tindran lloc d'aquí dos diumenges aquí a Sitges. Escoltem-lo.
A mi no m'agrada fer mítings, no en sé fer perquè jo em dedico normalment pues, això, a les tertúlies, als articles, a les reflexions, i el que vos faré ara són unes petites reflexions, una petita anàlisi, alguns pensaments que he anat treballant en els llocs on m'ha tocat anar, on m'han convidat, perquè calia donar, per dir-ho així, també arguments per decidir-se, per votar o per demostrar o per autoconvèncer-se que el que fem no és perdre el temps ni el ridícul, perquè jo crec que realment fem una cosa important. El Jaume ha començat a parlar i en un moment determinat ha parlat de crisi. Mare de Déu, Déu-n'hi-do si nosaltres no aguantem de crisis. Vam començar quan va caure el mur de Berlín i vam tindre una crisi que llavors es deia d'ideologies, molt important, perquè fins a quin moment el món semblava que estava dividit en dos blocs i en dos sistemes de valors i per tant era tan fàcil com apuntar-se un i ja estava, i això quan va caure el mur de Berlín es va veure que no era veritat perquè un d'aquests blocs es va desfer i sobre l'altre alguns profetes van començar a cantar les excel·lències, a dir que tot estava molt bé i que s'havia acabat la història perquè s'havien mort també les ideologies. Bé, el temps ha demostrat que això no és veritat, que encara hi ha sensacions diferents, sensibilitats diferents, maneres d'interpretar i actuar sobre la realitat diferents. Després va començar a insinuar-se, i ara l'estem patint de ple, una crisi econòmica que també compartim. Potser aquí té unes característiques diferents, però que compartim amb una part d'aquest món. I per tant, dient-ne que ja tenim dos crisis globals, la de valors, l'econòmica, la de sistema productiu, que també és global, i finalment en tenim una de pròpia, per si no en tinguem prou, que aquesta sí que la carreguem sobre les nostres esquenes, i és la que hem de pensar com solucionem, perquè per dir-ho així, aquesta només depèn de nosaltres. És una crisi que ha provocat, i també el Jaume ha fet una, ha dit un parell de paraules que crec que són interessants perquè reflecteixen la situació, és una crisi que ha creat incertesa i malestar. Per què? Perquè nosaltres ens havíem preparat per fer un salt endavant, ens havíem preparat per fer un pas que no havíem delimitat, que no teníem massa clar, però que pensàvem que valia la pena, perquè significava aprofundir en l'autogovern i això en definitiva Catalunya vol dir aprofundir en la llibertat. I bé, i els partits polítics i molta altra gent van proposar una reforma estatutària i ens la van començar a creure. I van patir no una reforma estatutària, sinó un viacrucis estatutari. Un llarguíssim camí, al final del qual es podia aplicar aquella frase que va dir un paisà meu, Ovidi Montllor, de la suor del que fem, no l'eixuga el que rebem, perquè el que hem rebut no ha tingut res a veure amb el que ens ha costat tot això. Ha estat un procés cansat, que ha desgastat moltíssim, i que a més ha manifestat errors, errors que hauríem d'intentar corregir ara i també en el futur. Per exemple, errors de la classe política, perquè van pactar un text al Parlament de Catalunya, els va costar moltíssim, però això va ser una victòria. El 30 de setembre del Parlament de Catalunya va sortir un estatut més o menys digne, i quan allò va arribar a Madrid al Congrés Espanyol, camp equipua, cada un va anar al seu aire, i es va veure que uns ràpidament deien que assumirien les esmenes que havia preparat el PSOE, uns altres i uns altres van competir a veure en qui es feia la foto en Rodríguez Zapatero, i al final tot el món semblava que havien fet com una espècie de escenificació per arribar al Parlament Espanyol, que deu ser l'única instància realment sobiranista del nostre país, i es va votar una altra cosa. I per tant, aquells errors després s'han pagat cars, i es va pagar car ja des del primer moment, per exemple, amb una enorme abstenció a l'hora de votar-lo. Però també va haver errors de la societat civil, perquè hi ha gent que es pensa que quan parla dels partits ja hem dit prou, ja mos els hem carregat i ja estem tranquils. No. També la societat civil a Catalunya va tenir importants errors. Jo, per exemple, recordo dos. Quan a Madrid una part de la societat espanyola va decretar el boicot, el sabotatge dels productes catalans, de les empreses catalanes, ràpidament una sèrie d'empresaris catalans van anar corrents al president de la Generalitat, que llavors era Pasqual Maragall, i van dir, escolta, enllesteix ràpid, acaba tan ràpid com pugues, això no pot ser, no podem aguantar-ho. I van veure ràpidament que allà sí que aguanten i que aquí no aguantava ningú, que aquí ràpidament es tracta de rendir-se el més ràpid possible, perquè un boicot al cava o un boicot a quatre productes o el que fora podia més que la voluntat del poble català expressada en urnes. No va ser l'únic error. Posteriorment, per exemple, recordo una vegada que es va reunir al IESE, que és una escola de negocis importantíssima que hi ha a Barcelona, una sèrie de senyors que van dir que eren la societat civil. Jo crec que aquests senyors són la societat dirigent, que no és exactament la societat civil. I aquests senyors van dir, oh, l'aeroport del Prat que tenim és una porqueria, aquest aeroport s'ha de canviar, s'ha de millorar, està satelitzat, està provincianitzat, el necessitem fer millor, i per tant reclamem al govern de Madrid la gestió pròpia, tirar-lo nosaltres endavant i que el model l'imposem nosaltres. I van dir tot això, es van quedar contentíssims i se'n van anar a casa. Al cap d'uns pocs mesos, la societat espanyola que administra la propietat i la gestió dels aeroports, AENA, decideix que la nova terminal de l'aeroport del Prat és per Iberia, que era la companyia que havia pegat a fugir cap a Madrid i que havia contribuït a la colonització i a la sucursalització del Prat. I aleshores, aquella gent que s'havien reunit en el IES i que haurien d'haver dit ni pensar-ho, van dir, oh, ja està bé. A collons, doncs no havien demanat el contrari. Però aquí no va acabar la catàstrofe. Tot seguit, el govern de José Luis Rodríguez Zapatero va dir que tenia un nou model de gestió, un nou patronat per al Prat, i que en aquell model de gestió, una vegada més, el govern de l'Estat, AENA, tindria el 51% de la decisió. I aleshores la gent del IES, demostrant la força de la societat civil catalana, van aplaudir i van dir que ja els estava bé i els convenia, després d'haver muntat tot. Per tant, no són només els partits polítics, sinó que també hi ha una part de responsabilitat de la societat civil. També el Jaume ha comentat, insinuat, on això de ens hem mirat no ens ha agradat, aquesta frase la va dir l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, va començar dient és que ens hem mirat i no ens ha agradat, i després va anar pujant-la i perfeccionant-la. Va dir, ens hem mirat, no ens hem agradat, ens han mirat, no els hem agradat, va dir després finalment, els hem mirat, tampoc ens han agradat, i no va dir l'última, que és la més important, és que s'han mirat i s'han agradat. Ells s'encanten, van quedar contentíssims de tot allò i van deduir que nosaltres som dèbils i que ells, com més forts són, doncs més pagats i més contents estan en ells mateixos. La història no acabarà aquí, perquè per acabar-ho de trufar tot i per acabar que tot plegat siga un drama i no un sainet, que és el que podia haver sigut, ara vindrà el Tribunal Constitucional i demostrarà que el nostre estatut, passat per urnes i votat per la majoria, ni que fora precària del poble català, resulta que és una llei orgànica més, i que per tant aquesta llei orgànica es pot canviar d'acord amb el seu criteri, que tots hem vist que està, per dir-ho així, mediatitzat, polititzat, estupiditzat, etc. etc. Un Tribunal Constitucional que no ha tingut, per dir-ho així, ni l'ordre ni el sentit comú de posar-se d'acord i de fer una sentència que semblara mínimament creïble, a més per nosaltres, o com a mínim per mi, suposo que per molta gent d'aquí també, no té legitimitat, perquè res que s'aprova en urnes en aquest país ni en cap altre, un tribunal després ho pot tombar. Bé, i al final què ens queda? Doncs hi ha molta gent que ha decretat la mort de la via autonomista i han dit que això s'ha acabat, hi ha una gent que insisteix en la via federalista i han dit que és una bona alternativa i una substitució de la via autonomista, però resulta que perquè hi hagi federació han d'haver-hi dos parts que estiguin d'acord, i jo federals catalans en conec uns quants, el president Maragall, alguna gent del PSC, i federals espanyols no en conec cap. I aleshores, quan dues parts, entre dues parts n'hi ha una que no reconeix l'altra, el mateix concepte de federalisme, com a mínim com s'entenia en la doctrina política tradicional, no té cap sentit. I n'hi ha una altra última, que és l'independentista. Però atenció, perquè aquesta via és molt complicada, evidentment, i perquè implica moltes coses, les veurem molt ràpidament. D'entrada, el que cal dir és que, i jo diria com a advertiment inicial, és que no pot ser que sigui una fugida endavant. És a dir, no pot ser que diguem, doncs, independència i ja està, sense pensar ben bé què estem dient i què pot suposar això, fins i tot també de conflicte civil a Catalunya. I el que no pot ser encara menys, i ho és moltes vegades, és una arma o és una excusa per justificar un dia a dia mediocre. Ah, ara no fem res, ara pactem això, ara ja ens està bé allò, com que votarem en el 2014 o en el 1238, en el 2238 coincidim amb el mil·lenni de la presa de la ciutat de València per Jaume I, doncs mentrestant no ens preocupem i no passa res. Clar, això no pot ser. Vull dir, evidentment, si parlem d'un referèndum, ni més ni menys és per posar un horitzó al qual hem d'arribar millorant, perquè segurament si ara mateix votarem no està clar què passaria. Encara que cada vegada anem millor, perquè segons la Vanguardia hi ha un empat tècnic i per això ho amaguen. Bé, en definitiva, segurament crec jo aquesta via finalment serà l'única que podrà assumir o l'única que podrà intentar el poble de Catalunya, perquè no n'hi ha una altra, no en deixen una altra. L'autonòmica és curta, només que porta desgats, mal de cap i una quantitat d'energia civil catalana malbaratada, i la federal doncs encara se la creuen més. I a més, les dues primeres no depenen de nosaltres i la tercera, tal com es va veure ahir en aquell reportatge magnífic de televisió, sí que podria dependre de nosaltres. Però per arribar-hi el que cal és solucionar molts errors. El primer error és que no serà un miracle, com he comentat, sinó que cal una prèvia musculació nacional. Hem d'explicar a la gent, hem d'arribar i comunicar-nos amb la gent i dir-los que això al final s'ha de fer democràticament, però a més s'ha de fer perquè ens interessa. En aquella enquesta de què he parlat ara de la Vanguardia hi havia una dada que era curiosa. El sentiment d'adscripció nacional es manté igual ara que fa 15 anys. És a dir, els que se senten només catalans, els que se senten més catalans que espanyols, continuen sent menys que els que se senten catalans i espanyols. I els que se senten espanyols o més espanyols que catalans són menys, però com a mínim s'han mantingut. Però en canvi, quan dius aquesta gent amb una sensibilitat nacional que ha estat o que està o que continua estant més o menys en la mateixa, resulta que un 34% et diuen que sí, que volen independència, i un 37% et diuen que no, amb un 3 o un 4% d'error de marge que té qualsevol enquesta. I en això empaten i a més les xifres no coincideixen. No coincideixen. I això què vol dir? Vol dir que molta gent, encara que se sent espanyola, no s'haurien d'avergonyar per això, no se pot sentir la por espanyol o fins i tot valencià com jo, doncs no passa res. Els nostres interessos poden ser els mateixos. Els nostres interessos són de progrés nacional, són de final de l'espoli, són de poder administrar-nos i són de ser més lliures. I fins i tot una persona que se senta més espanyola que catalana, això ho pot entendre a Catalunya, sempre que no l'estigmatitzem, que no ens en burlem o que no intentem conversar-la amb arguments.
L'exdirector de l'Avui, Vicent Sanchís, i actual director de Barça TV, reflexionant a l'entorn de la consulta del 20 de juny, 43 municipis en la quarta onada de consultes. L'Avui en parla també a pàgines interiors. Compte enrere per la consulta del 20 de juny, el referèndum independentista arriba a 43 municipis més. Mataró lidera un rànquing marcadament metropolità en què hi ha Cornellà, Sant Boi i Esplugues. I, òbviament, també en el mapa de Catalunya apareix Sitges dins la llista d'aquests 43 municipis que el diumenge dia 20 de juny posaran en solfa una nova consulta per la independència. L'acte, com els dèiem, tenia lloc el passat divendres al Janios Bar. I alguna intervenció del públic o va quedar l'acte amb les intervencions dels ponents?
Van dir si algú volia dir alguna cosa, ningú va dir res, va quedar prou clar en els ponents.
11:50, Joan, gràcies.